I en aquest cas potser pagarà la pena començar d'una altra manera, perquè dels 13 candidats i candidates que es presenten aquest 2023 a les eleccions municipals, 9 repeteixen respecte al 2019, però altres no. I és el cas d'Eva García del Partit Popular. Per tant, necessitarem d'entrada allò un cert dibuix de la persona, de l'entorn, de la personalitat. Eva García, bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Moltes gràcies per ser convidada en aquesta ràdio. Jo crec que és molt important doncs, fer aquest tipus d'intervencions, aquest tipus de programes, i per tant no puc fer més que agrair-vos la vostra invitació.
Com deia aquell, és la nostra obligació.
D'acord.
Veniu de Bellnou, us estreneu.
Uh-huh, efectivament.
D'on veniu? Bé, per què us hi heu posat?
Jo m'estreno en aquest ajuntament, en aquest municipi. Ja fa molts anys que em dedico a la política des de diferents àmbits, també a nivell local. He estat molts anys regidora i portaveu a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que és la ciutat on vaig néixer. I també he estat al Parlament de Catalunya com a diputat.
Disculpeu-me ara,
sí, perdó.
El gentilici dels nadius de Montcada i Reixac, quin
Montcadencs.
És? Montcadencs.
I montcadenques.
És montcadenca,
sí.
Vostè.
D'acord. Sí.
Tanco parets. Heu estat al Parlament de Catalunya,
també? Sí, també he estat uns anys diputada del grup parlamentari popular. Vaig entrar amb el Josep Piqué com a president. I bé, he estat 10 anys fent de diputada i també doncs, he après moltíssimes coses en política. I per tant, en aquest sentit, doncs, m'ha permès... en aquest moment que el meu partit va decidir que jo fos la candidata en aquesta ciutat de Sitges, doncs acceptar-ho gustosament, i per això estic avui aquí també amb vosaltres.
Ara ens ven al cap dues preguntes. Una és retòrica, l'altra no. O sigui que si anàveu amb Josep Piqué, éreu de la branca més moderada del Partit Popular?
Jo sempre he sigut una persona del Partit Popular, a diferència, diguem-ne, d'altres candidats que van provant i van picant de flor en flor. Jo sempre he sigut una persona fidel a les sigles, fidel al Partit Popular i fidel als seus principis i conviccions. I d'aquí 4 anys no estaria en un altre partit dient coses diferents.
Per tant, com que aquí demanem els candidats i candidates allò de prometeu dir la veritat i no més que la veritat, sou aquí per convicció o sou aquí perquè el partit us ha demanat que encapçaleu la candidatura?
Bé, jo tinc un negoci en aquesta ciutat des de fa molts anys i, per tant, doncs, conec les debilitats i conec els problemes que té, sobretot, l'hostaleria en aquesta ciutat. No? En aquest sentit, doncs, va ser el meu partit que em va demanar doncs, fer aquest pas endavant. I jo vaig acceptar-ho. Primer vaig dir que no, perquè estava una mica, diguem-ne, apartada de la vida pública, política, activa. Però després de pensar-m'ho durant un temps vaig pensar doncs, que el meu partit potser històricament en aquesta ciutat doncs, no ha trobat el candidat ideal i potser hem comès errors i persones doncs, que representaven el meu partit doncs, han pogut cometre errors i jo vaig pensar que el meu partit doncs, mereixia que jo fes aquest pas endavant i per això vaig acceptar i aquí estic.
Hi ha 13 preguntes. Algunes d'elles no sabem si per una montcadenca poden ser una mica complexes o no, encara que porti... Quants anys porteu amb el negoci aquí?
Farà 6.
Farà 6 anys.
Sí.
Farà 6 anys.
Sí.
Us heu sentit molt connectada amb la realitat de Sitges?
Sí,
o...
sí, absolutament. Sí? Però més enllà del negoci que jo tinc en aquests moments, doncs he tingut altres vincles també familiars amb aquesta ciutat des de fa més anys.
Doncs quan vulgueu, agafeu un número.
Bé, comencem.
El que us vingui de gust.
Comencem pel primer.
El número 1. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
Jo crec que l'important és trobar un equilibri, doncs, des del màxim respecte al medi ambient, com no pot ser d'una altra manera, però hem de trobar un equilibri entre, diguem, el que proposa la fàbrica de ciment, que en aquest moment doncs, haig d'explicar també que coincideix absolutament amb la planta de ciment també que hi ha a la meva ciutat, a Montcada i Reixac, és la mateixa fàbrica, i per tant conec molt bé doncs, la seva sensibilitat i la seva manera de treballar.
Si no tinc mal entès, mateixa fàbrica, mateix propietari,
sí.
Mateixa empresa.
Sí. El mateix, exactament el mateix. Nosaltres apostem per una col·laboració pública o privada, absolutament, però sempre també des del respecte al medi ambient. Nosaltres creiem que Vallcarca es pot convertir en un potencial important tecnològic per a aquesta ciutat i és en aquest sentit que nosaltres donarem suport a tot allò que signifiqui el que acabo d'explicar.
Fins on coneixeu el projecte, us preocupa alguna cosa? Del que heu vist o del que heu llegit?
Diguem-ne que el que pot preocupar més segurament és com tota la vida, no? És la inversió. La inversió d'on ha de venir, qui l'ha de posar, qui l'ha de fer i sobretot la col·laboració entre les diferents administracions estatals, autonòmiques i sobretot també locals, no? Fins ara doncs, hi ha hagut problemes precisament en aquest sentit perquè el govern municipal està composat per masses partits polítics doncs, que moltes vegades han complicat diguem-ne el prendre decisions. Per tant, el que ens preocupa és aquesta col·laboració entre les diferents administracions, que al final és el que acaba donant resultat, però en aquests moments no ha sigut possible fins ara.
Un nou número?
Seguim. Seguim pel 2.
Seguim pel 2.
Soc una persona d'ordre, com poden veure.
Què faríeu a les platges? Si creieu que cal fer-hi alguna cosa i si creieu que és evitable l'enderroc del conjunt de Kansas, Pícnic i Club de Mar.
Jo crec que això que acaba vostè de dir al final és una barbaritat. És l'enderroc de qualsevol, diguem-ne, de qualsevol local, de qualsevol xiringuito, de qualsevol restaurant en aquests moments, després del que hem patit tots durant la pandèmia, és absolutament un pecat i és una barbaritat. Les platges de Sitges és evident doncs, que necessiten una solució, d'això se'n parla fa molts anys, però també és veritat que aquest govern municipal, del que formen part tots els partits, tot i que ara alguns es desmarquin i ara sembla que tinguin solució per tot, però és evident que les platges necessiten una solució immediata. El que hem patit, el que s'està patint en els darrers anys, això no pot ser. Som una ciutat eminentment turística, majoritàriament turística, i tenim un bé molt preciat que es diu sorra, i per tant la sorra de Sitges no pot anar fora de Sitges. El que és de Sitges s'ha de quedar a Sitges. Nosaltres apostem, i així ho hem fet arribar a la plataforma, a l'associació Salvem les Platges de Sitges, els hem fet arribar el nostre suport absolut. Nosaltres creiem que la solució passa per la draga de Port Ginesta, draga d'Aiguadols, i també per construir espigons, que s'ha demostrat que quan s'han construït i allà on s'han construït han donat el seu fruit, no? Per tant, el que és evident és que cal fer alguna actuació de manera immediata en aquestes platges. Tenim una ciutat molt maca, tenim una ciutat que històricament les seves 17 platges han estat referent a nivell, diguem-ne, com a mínim autonòmic i també nacional, i el que no pot ser és que ens trobem en aquests moments amb xiringuitos que no poden obrir, amb persones que no poden posar la tovallola perquè no hi ha espai, i diguem-ne també ens trobem en una situació fins i tot il·legal en el que més del 50% de l'espai està ocupat per hamaques, per xiringuitos i per coses que, diguem-ne, treuen l'espai perquè les persones puguin gaudir d'un bon dia a la platja.
Entenc perquè, pel que ens dieu, senyora Garcia, que la draga estaria reservada a agafar sorra del que és la zona dels ports, de les bocanes dels ports, que queda acumulada allà, no per traslladar sorra de bancs de sorra de fora, sinó que servís per descongestionar la sorra dels ports i portar-la a les platges.
Efectivament, sí. Port Ginesta i Port d'Aiguadols, com tothom coneix, necessiten dragar les seves sorres i, per tant, aquesta sorra el que no pot ser és que l'enviem a d'altres municipis. El que, com deia abans, el que és de Sitges s'ha de quedar a Sitges i la sorra, diguem-ne, és un element molt preciat, és un bé que tenim molt important i el que no ens podem permetre és enviar-lo a fora i aquí està patint perquè tenim unes platges sense sorra i a més també brutes. Vull aprofitar també per fer, diguem-ne, aquest comentari, no? Perquè tenim unes platges que entre les restes i els excrements d'animals i brutícia en general, doncs les tenim en un estat que no ens mereixem tots plegats com a sitgetans.
No em digueu que agafareu el número 3.
Evidentment, m'agrada anar per ordre i si vostè ha decidit a l'ordre de les seves preguntes d'aquesta manera, doncs jo no puc més que respectar-ho.
Podeu agafar el número que vulgueu, eh?
Cap problema.
Us va bé així?
I, perfecte, va perfecte.
Número 3. Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
El turisme genera activitat econòmica, això no ho podem perdre de vista. Tenim una ciutat molt maca, una ciutat amb molt d'encant, tenim un centre urbà, un casc antic preciós, i per tant doncs, que siguem referent nacional, o que haguem sigut sobretot referent nacional i internacional pel turisme, jo crec que això és bo. Ara, no cal perdre de vista també doncs, que s'ha de regular el tipus de turisme que volem. Aquí no pot venir qualsevol a comportar-se de qualsevol manera i deixar-nos la ciutat malament com està passant en els darrers anys. Ho hem vist, per exemple, amb Carnestoltes, que venen persones de fora a fer el que a casa seva no poden fer. No? I això no ens ho podem permetre. Hem d'aspirar a un turisme de qualitat, a un turisme que es comporti com cal, i per tant jo crec que això és el més important que nosaltres hem d'intentar doncs, que aquesta ciutat no es malmeti. No?
Perquè tothom ens entengui, faig un petit encaix aquí, sí. Quan definiu turisme de qualitat voleu dir turisme cívic?
Sobretot i especialment cívic. El que no pot ser és que després de les festes típiques d'aquesta ciutat i també durant l'estiu on es quadriplica la població, el que no pot ser és que la ciutat doncs, estigui més bruta encara, estigui amb més problemes d'incivisme. Això no ens ho podem permetre, és que no ens ho hem de permetre, perquè al final doncs, acabarem sent el Lloret del Garraf i això no és bo ni acaba bé. Hem d'aspirar a un turisme de qualitat amb persones que es comportin i que facin les coses com s'han de fer i que vinguin a invertir, a gastar diners, a passar-ho bé i a disfrutar. I en relació a la segona part de la seva pregunta, que em deia sobre l'oci nocturn, nosaltres apostem absolutament per l'oci nocturn i per reobrir aquelles discoteques que en el seu moment s'havien tancat, però sempre amb control, amb seguretat, sobretot amb seguretat, amb patrulles de policies, de totes les policies, la local, els Mossos d'Esquadra, de la policia, que calgui. Però el que no podem permetre tampoc és que els joves d'aquesta ciutat hagin d'anar a d'altres llocs que siguin més segurs que la seva ciutat. No? Per tant, des del màxim respecte a l'entorn i des del màxim respecte al civisme també que comporta, doncs és evident que l'oci nocturn també genera riquesa, genera ocupació, genera activitat econòmica i per tant el Partit Popular estem absolutament d'acord amb l'oci nocturn, sempre repeteixo, des del respecte a tot l'entorn.
Segueixo, eh?
I tant.
Número 4.
Sí, sí. Vol que li vagi traient o
no cal, oi? Anava a dir, com que veig que va en línia...
No, si vol vaig traient, però vostè
doncs,
pot anar...
Número 4.
Sí.
Què faríeu amb el Top Manta que no s'hagi fet fins ara i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Absolutament sí. És clara, la solució és fàcil, clara i, diguem-ne, barata també. Perquè a vegades els polítics, sobretot en campanya...
Fàcil, clara i barata.
Sí.
A veure.
Fàcil, clara i barata. Els polítics en campanya electoral doncs els agrada o ens agrada o agrada doncs, prometre grans inversions, farem una carretera, construirem no sé què, farem tal, no? Però la pregunta que vostè em fa és que és molt fàcil. Això s'acaba amb patrulles de la policia. És que allà en els municipis, i vostè pot dir, bueno, ara aquesta m'està donant aquesta resposta per sortir-se'n de la millor manera. No, és que nosaltres, el Partit Popular, allà on hem governat, i a prop d'aquí tenim l'exemple de Castelldefels, en els 8 anys d'alcalde del Partit Popular no hi havia top mantes, perquè és molt fàcil. La policia, quan s'acosta la policia, ells marxen. Per tant, el que no podem permetre és tenir el passeig ple de persones que, a més, pertanyen a màfies nacionals i internacionals i que estan cometent un delicte, estan atemptant contra la propietat. Per tant, és ben fàcil, ben barata la solució, però passa, sobretot, per creure's a la policia, cosa que a l'actual govern municipal no se la creu, a la policia. Les esquerres majoritàriament i en general no els agrada i no creuen en la policia. Nosaltres, el centre-dreta, evidentment que hi creiem, però això passa per més policia, més patrulles, més control i més seguretat. El que no pot ser és que un comerç que paga els seus impostos i que està a pocs metres d'allà doncs estigui sense vendre ni un clau, perquè tenim a davant doncs, persones que pertanyen a màfies moltes vegades i que estan venent sense pagar impostos, sense respectar ningú i moltes vegades, diguem-ne també, no sabem si venen altre tipus de productes.
Considereu que és un problema social o un problema policial?
Les dues coses.
Les dues coses.
És evident doncs, que les persones que estan venent aquests productes, que moltes vegades són còpies i són falsificacions, és evident que són persones com nosaltres, són éssers humans, no? I des d'aquí doncs, el punt de sensibilitat humana el tenim tots, faltaria més. Però el que no podem permetre és que un senyor, un comerciant, un botiguer de Sitges que està pagant els seus impostos, a pocs metres d'allà, repeteixo, doncs, no pugui vendre perquè té uns senyors allà doncs, que estan venent de manera il·legal. No? Per tant, amb això s'ha d'acabar. S'ha d'acabar, però de manera immediata. Però és que la imatge que donem com a ciutat és patètica. És molt lamentable. I, a més, a vegades són persones també que alguns d'ells criden, insulten, quan veuen potser que s'acosta un policia comencen a córrer com si estigués passant alguna cosa, i això no ens ho podem permetre. Sitges és una ciutat ben maca, ben bonica, que ho havia sigut sempre, i ara s'està permetent de tot, i amb això hem d'acabar entre tots. I el Partit Popular, si som decisius en el proper govern municipal, serà una de les prioritats, una de les primeres coses que farem. Per això li deia al principi de la meva resposta que la solució és fàcil, ràpida i, sobretot, barata.
Pregunta número 5. Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Això és una altra de les coses que jo ara, en aquests moments, quan sento una campanya electoral, doncs que els partits que governen, tots ells, no els que en el minut final es desmarquen, sinó tots ells, fan propostes sobre vivenda, doncs això no deixa de ser, diguem-ne, com una presa de pèl. Jo crec que la gent que ens escolta, els sitgetans, així ho veuen també, no? Perquè el que no ha fet res en 3,9 anys... ara al final doncs resulta que tenen moltes idees. És evident que cal augmentar el sòl, és evident que calen augmentar els metres de vivenda, però això s'ha de fer durant els 4 anys de legislatura, no al final, i no perquè, diguem-ne, doncs tothom és evident, tothom és conscient d'aquesta situació, però això s'ha de fer de manera immediata, però a l'endemà de guanyar unes eleccions, no 2 setmanes abans tenir algunes idees.
Us està bé la fórmula que ha trobat el govern per fer pisos socials?
Li puc dir que no l'acabo d'entendre, no l'acabo de conèixer del tot, però per lo que he sentit, per lo que m'han explicat, la consciència social i els mitjans de comunicació que veig, la gent no està majoritàriament contenta ni de bon tros.
Pregunta número 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix Ajuntament sovint els ha donat la raó. Què els diríeu a tots aquells i aquelles que diuen que l'Ajuntament és una casa que posa moltes traves a l'hora de fer coses?
És que posen moltes traves per moltes coses, no només a nivell cultural, artístic, sinó també doncs, per obrir un comerç, jo li dic des de la meva experiència, diguem-ne com a hostalera, tot han sigut traves sempre, qualsevol burocràcia a l'Ajuntament és molt complicada, ells, doncs, bueno, jo crec que viuen en un altre món, però no entenen doncs, que la finestreta única famosa que en el seu moment el Partit Popular vàrem demanar seria el que funcionaria millor, no? Tenir un lloc, una referència, un referent per poder anar a fer una gestió qualsevol i poder-ho fer de manera, diguem-ne, relativament ràpida. L'Ajuntament posa moltes traves per tot i no entenem el perquè, perquè després també cobra per tot. Llavors, o no són conscients de quina és la realitat o ja els està bé, o segurament, i també, a dintre del propi govern hi ha tantes opinions i tantes discrepàncies que no s'acaben d'entendre. Però és una llàstima que mentre això passa, doncs el temps va passant, la ciutat es va deteriorant i la gent doncs, moltes vegades marxa fora perquè altres municipis del voltant, parlem-ne per exemple de Castelldefels o fins i tot Vilanova, Cubelles, tot és bastant més fàcil. No? Per tant, és una llàstima tenir un govern que només posa traves, que no aposta realment ni per la cultura, ni pel comerç, ni pels artistes, ni per res, sinó que van cobrint l'expedient, com es diuen, de manera vulgar, i jo crec que això ha de canviar. La gent ho veu, la gent ho està veient, i per tant crec que a partir del 28 de maig això ha de canviar de manera absolutament radical.
Com s'agilitza una administració?
Pues com li acabo de dir, no hi ha secrets, no hi ha res que no estigui escrit i que no estigui posat a la pràctica, però l'administració s'ha d'agilitzar doncs això, doncs, facilitant els tràmits burocràtics, sobretot doncs implantant la finestreta única, no? Que una persona no hagi de connectar-se, perquè a mi m'ha passat, demanar per telèfon qualsevol... Tal, no, és que has d'entrar a la pàgina web, t'has de registrar, quan et registris t'enviarem un correu, en el correu has de confirmar no sé què, i, bueno, i els que som d'aquesta generació, doncs, bueno, aquests tràmits ens poden resultar relativament fàcils, no? Però la gent gran o gent que no tenen els mateixos recursos que poden tenir uns altres, doncs tot això es complica molt. I per tant, pel pel fet de demanar una llicència o pel fet de demanar qualsevol tràmit no pot suposar aquesta complicació. Tot ha de ser més fàcil, més senzill i que una persona per telèfon et pugui facilitar, et pugui fer la feina. I parlo també ara, per exemple, diguem-ne, dels barris de les botigues, del Garraf 2, de les botigues, amb aquells veïns, aquelles famílies que viuen allà, ja ni li explico el que han de fer per fer qualsevol gestió, perquè a part d'haver de recórrer 18 quilòmetres per una carretera de corbes o pagar 8 euros per un peatge, doncs per arribar fins aquí, doncs arriben fins aquí després d'una complicació terrible i es troben amb aquestes traves que posa l'Ajuntament per fer qualsevol gestió. I això no pot ser. Tot ha de ser més fàcil, i ara posava l'exemple de les botigues, perquè allà l'Ajuntament hauria de tenir una petita oficina, que hi és, el local hi és, però no hi ha ningú, allà mai hi ha ningú, i allà, en aquella zona, aquella urbanització, hauria d'haver-hi aquesta oficina amb una persona administrativa o dues en funció de l'horari i també una patrulla de la policia local perquè no se sentissin tan abandonats com se senten i perquè no hi hagués la inseguretat i els problemes de robatoris, d'ocupacions que hi ha en aquest moment.
I anirem a parar. Pregunta número 7. Tots els directors i directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
Miri, en aquests moments tenim un ajuntament, un govern municipal, liderat per un partit que és el partit majoritari a la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, el que no s'entén és que totes les qüestions competència de la Generalitat, siguin educació, escoles, com vostè m'està en aquest moment preguntant, o com també suposo que anirem després, parlem del tema de sanitat, del CAP, el que no pot ser és que els problemes competència de la Generalitat no s'hagin resolt durant aquesta legislatura, o com a mínim no s'hagin fet passos endavant. Sempre culpem a que l'Estat ens roba, l'Estat és el mantra aquest dels independentistes, dels nacionalistes catalans, però quan resulta que tenim una competència que és del mateix nostre partit i no fem res, home, aquí alguna cosa passa, no? Jo crec que aquest govern municipal no ha tingut la suficient iniciativa i no ha sigut lo suficientment contundent com per aconseguir avantatges per a aquesta ciutat. Perquè quan governa la Generalitat de Catalunya el teu partit i això no serveix a res, diu, home, o passen de tu com a persona o aquí què està passant. És evident que manca una altra, una nova escola en aquesta ciutat i és evident també que falta un altre ambulatori. O com a mínim el que tenim, que hagués estat 24 hores obert, però aquí no s'ha fet res, no s'ha fet absolutament res. Per tant, jo crec que el partit majoritari, que és Esquerra Republicana en aquests moments, s'han dedicat a viure durant 4 anys, a viure bé, però aconseguir avantatges i inversions de la Generalitat de Catalunya per Sitges, res de res.
Pregunta número 8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal muntar l'incivisme? Què faríeu?
Tot això, tot el que acaba de dir vostè,
tot?
Sobretot les tres parts darreres.
Acabarem escrivint un programa electoral perquè de moment en totes les entrevistes que hem fet sembla que en l'assumpte de neteja tots vostès coincideixen en aquests quatre ingredients col·locats
clar,
a la vegada.
Miri, jo no sé els partits que vostès han entrevistat fins ara i no sé quins són. El que no deixa de tenir la seva gràcia és que partits que governin o que estan governant en aquests moments, que han governat la ciutat durant 4 anys, ara doncs ens expliquin què s'ha de fer per tenir una Sitges més neta. Són ells els responsables de tenir la ciutat tan bruta com la tenim, perquè està molt bruta. Els que venim en aquesta ciutat des de fa molts anys, els que coneixem Sitges des de fa molts anys, mai s'havia vist la ciutat tan bruta i tan deixada, tant, perquè no n'hi ha prou amb fer 4 fotos per les xarxes socials a l'endemà del Carnestoltes, amb una patrulla, amb una brigada de la neteja, passant una manguera i netejant els terres. Amb això és prendre-li el pèl a la gent. La ciutat està molt bruta. Amb els orins dels animals, que això no té perdó de Déu. És que ja està bé. Els excrements dels animals, que els carrers els tenim bruts, molt bruts, però això ho té que veure qualsevol. El que passa és que em sembla ser que a les esquerres ja els està bé tenir una ciutat bruta. Nosaltres, el Partit Popular, apostem per la neteja i per l'ordre, per la seguretat. Ho he dit, és que són els nostres 3 pilars fonamentals. Però el que està clar és que la brigada, en aquests moments l'empresa que està duent a terme la neteja d'aquesta ciutat no funciona. No funciona. Cal incrementar el pressupost per neteja i cal estar més a sobre d'aquesta empresa, que facin la seva feina, que dupliquin la seva plantilla. I sobretot i especialment els mesos d'estiu, els 4 o 5 mesos d'estiu, on es quadriplica la població, no pot ser que l'increment no sigui proporcional. Cal incrementar també per 4 la neteja. És que no, tampoc és cap secret això. És fàcil d'entendre, però tenim la ciutat molt, molt bruta.
Multaríeu els incívics?
Per suposat, sí, però és que contundentment sí. La meva resposta és contundentment sí. Multaríem els incívics, evidentment que sí. I les persones que porten gossos i no vigilen el que fan els gossos, també els multaríem, perquè la culpa no és del gos. La culpa és de la persona que porta el gos. Això crec que és bastant senzill d'entendre. Però mentre no s'entén o no s'aplica el que estic dient, doncs, bueno, tenim un Sitges deteriorat i absolutament penós.
Pregunta número 9. I d'alguna manera tindrà relació amb algunes de les reflexions que ja ha fet la candidata i també que fan els candidats. S'acaba el romanent de tresoreria, a Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
És que augmentar els impostos és una barbaritat. És una barbaritat. I en un moment com aquest, que tenim una ciutat...
Us ho pregunto, sí. Ara us deixem argumentar, només
sí.
Faltaria, eh?
Sí.
Però perquè us hagi escoltat, més policia, més diners. Més neteja, més diners. Més tal, més diners. Tot això és compatible amb una rebaixa dels impostos?
Absolutament.
Com?
Absolutament. Miri, totes aquestes coses que jo li he explicat,
més seguretat.
Més neteja, no estic parlant de grans inversions, com li deia abans, eh? No estic parlant de grans inversions. Són coses que, diguem-ne, formen part del pressupost d'un ajuntament qualsevol, com el de Sitges, faltaria més. El que cal és regular el que necessitem regular i no gastar diners en coses que no són necessàries. Això és ben senzill d'entendre i d'aplicar. Vostè em deia ara una part de la seva pregunta que ara mateix s'ha anat alçant al cel, que deia de la segona part de la pregunta que com
es podrà pagar tot allò que voleu fer?
Sí, és que ja li deia això, és que és ben fàcil. El que cal és... sobretot, no apujar els impostos. És més, necessitem baixar els impostos, especialment a l'IBI. A l'impost de béns immobles, que el tenim en el 0,49, s'hauria de baixar el tram al 0,40, que és el mínim, que moltes ciutats ho tenen, que les ciutats governades pel Partit Popular, com era Castelldefels, ho van fer. I això genera més inversió, perquè hem de traure a la gent a venir a viure aquí.
I quan ens arribi la revisió cadastral?
Quan ens arribi què?
La revisió cadastral,
sí.
Que no hi ha revisió cadastral sense que pugi l'IBI.
Bueno, és que quan arribi la revisió cadastral, que si no m'equivoco no queda gaire, però hi ha mesures per complementar aquesta baixada d'un impost. Per tant, si temporalment o diguem-ne durant una època hem de baixar un impost en concret per atraure, perquè la gent que viu aquí doncs, tinguin un coixí i puguin viure més tranquils, doncs això s'ha de fer. S'ha de fer, i com li deia, tot el que nosaltres proposem no són grans inversions, són inversions per tornar a tenir la ciutat que havíem tingut. I per tant, creiem que aquestes mesures que proposem, torno a dir, són útils, són barates i són ràpides i eficaces.
A partir també del que dèieu, de què prescindiríeu, doncs, per poder, aleshores, assumir aquesta reorganització, aquesta millora en la gestió que proposeu? De quines regidories, de quins àmbits, de quines despeses que ara enteneu que s'estan fent i que podrien ser prescindibles en un futur?
Miri, l'important en un pressupost municipal, el de Sitges i el de qualsevol lloc, és saber a què es vol destinar els diners. En aquests moments, els diners es destinen, diguem-ne, a actuacions que no tenen cap efecte sobre la ciutadania.
Per exemple?
Per exemple, i li puc posar molts exemples, però primer li desenvolupo la idea.
Sí.
El que no pot ser és que les persones, les famílies, la gent que viu en aquesta ciutat, els joves, la gent gran, no vegin revertit els seus impostos, diguem-ne, els impostos que paguen per tot. Per tant, nosaltres el que volem, reorganitzar el pressupost municipal. com li deia, hi han masses partits governant. Cada partit té el seu espai, la seva regidoria, massa pressupost destinat a igualtat de gènere. És que nosaltres creiem que això no cal, no és necessari. O sigui, jo li parlo com a dona que sóc, vull dir, tot aquest entramat de regidories, de directors, de persones de confiança per tenir aquest partit content, per tenir l'altre partit content, això és absolutament innecessari. Al final genera pues, que lo important no es tracti i es parli de coses que per la gent no són necessàries i al final no reverteix en el ciutadà de a peu.
Creieu d'alguna manera... És clar, és que hi ha qüestions que no podreu canviar. Si la representació política és la que és perquè la ciutadania també ha volgut que sigui aquesta.
Efectivament.
És a dir, que quan diem hi ha massa partits manant, hi ha els que hi ha. No, això no ho podem arreglar. Uh-huh. Per tant, diguem-ne que el que plantegeu es tractaria més d'una estratègia de simplificació, de reordenació, de...
Completament. És la paraula la que vostè està dient.
De simplificació de l'estructura, voleu
dir? Efectivament, clar, és que aquí tenim regidors per tot. Regidors, i clar, a darrere d'un regidor hi ha un equip de treball, hi ha una sèrie de persones que, bueno, que tenen un treball, que tenen un sou, que es dediquen a alguna cosa, no? Jo crec que això cal simplificar-ho absolutament. I per tant, si un partit doncs ha de tenir una regidoria en lloc de tres, doncs tindrà una regidoria. Però el que s'ha de fer és unificar i d'aquesta manera reduir despesa, reduir gastos i, per tant, poder destinar els diners a allò que reverteixi realment i finalment en el ciutadà.
Pregunta número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai i els espais manquen, fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Jo crec que els espais esportius que tenim han de ser de qualitat i han d'estar, diguem-ne, millor del que estan. Tenim algun espai que fins i tot els vestidors no estan en condicions. Jo crec que qualsevol pare o mare d'aquesta ciutat que tenim algun nen petit que juga algun esport sabem de què parlo, no? Per tant, tenir-los de qualitat és el primer que hem de desitjar entre tots i en aquest sentit el Partit Popular apostem realment per, en primer lloc i sobretot, com li deia, per no incrementar més despesa, en primer lloc i sobretot els espais esportius que tenim que estiguin en ordre, que estiguin nets i que estiguin en condicions perquè els nostres infants puguin gaudir del seu esport.
En falten molts?
Per tenir-ne de més, en faltaria algun.
Pregunta número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines us deixarien posar-les?
Absolutament sí.
Tenim aquí una... Per això diem als oients que aquestes converses són interessants. Acaba de passar un candidat que diu que amb la llei a la mà no es poden posar.
Jo li dic que en els ciutats de la resta d'Espanya hi són.
Hi són.
Hi són, absolutament clar. Llavors, dic que no, es poden posar...
Si ens va perfecte, sí. Perquè aleshores... Expliqueu-nos. Com,
sí.
Per què, de quina manera?
Sí.
Perquè hi ha hagut aquest debat en aquests darrers mesos sobre la qüestió, evidentment, de les dades personals, de la privacitat de cadascú i del valor de la seguretat, de què preval sobre i com es pot gestionar tot plegat.
Mhm.
Jo ens dieu un sí rotund, sí. Com? De quina manera?
Sobretot i especialment perquè en aquests moments tenim una ciutat insegura. Si estéssim parlant d'unes Sitges d'una altra època, doncs no caldria, segurament no caldria, perquè la gent doncs, anava pel carrer de manera lliure, es comportava de manera cívica i probablement no era necessari en altres èpoques d'aquesta ciutat. Però en aquests moments, quan tenim el que tenim, quan la gent, molta gent, no es comporta de la millor manera, és evident, i jo ho tinc claríssim, que posaria càmeres de seguretat. No aquestes que són falses, que no són de veritat.
No,
de les reals, no? Que es pogués gravar, i en el cas de que hi hagués algun problema, doncs, evidentment, destruir les imatges anteriors cada X temps, Però en el cas que hi hagués un problema, una actuació incívica, qualsevol acte incívic, doncs poder mirar les imatges i poder sancionar, multar i que passessin a disposició judicial aquelles persones que fan actuacions que no deuen, no? Ens haguéssim estalviat potser coses que van passar, per desgràcia, per Cap d'Any en aquesta ciutat.
La pregunta seria, perquè ens heu dit fa un moment, en el marc legal existent hi ha molts indrets a Espanya que han pogut posar càmeres. Com s'ho han fet? Perquè aquí se'ns ha parlat sempre molt de la dificultat de poder justificar col·locar unes càmeres a la via pública.
Uh-huh. Bé, jo no sóc jutge ni sóc advocada.
Us ho pregunto només... si a partir de la vostra experiència en altres municipis o altres, jo què sé...
Jo sóc biòloga, no sóc advocada, ni sóc jutge. Però li ben asseguro que si d'altres ciutats ho tenen és perquè es poden posar, no? Com li deia, també per protecció de dades, per dret a la intimitat, les imatges s'han de destruir amb certa periodicitat, però jo estic convençuda de que moltes de les coses que passen i que han passat, per desgràcia, en aquestes Sitges del 2022-23, no passarien si hi haguessin aquestes càmeres. Per tant, a partir del 28 de maig, si al Partit Popular tenim alguna responsabilitat de govern, que estic convençuda de que així serà, les càmeres de seguretat no tindré cap problema, no em tremolarà el pols per posar càmeres de seguretat a segons quins llocs de la ciutat.
Pregunta número 12. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix, això?
El de la gent gran que em deia al principi de la pregunta està clar, i és que el casc antic, el casc urbà d'aquesta ciutat, doncs, per el tipus de sol que hi ha, complica molt la mobilitat de la gent gran i la mobilitat de les persones discapacitades, no? Per tant, les residències per la gent gran estan majoritàriament a fora del centre. Però és evident que l'accés en el CAP és molt complicat. Per això nosaltres creiem que un segon CAP és del tot imprescindible. En una part de la ciutat, diguem-ne, dispar o diferent a on està el primer CAP, no? Però, clar, el que hem de fer és acostar les necessitats que poden tenir les persones grans, acostar-les a on estan majoritàriament ells ubicats, no? I les persones que em deia també el lleure, doncs, absolutament el mateix, li puc explicar amb les mesures que el Partit Popular doncs, tenim de cara al jovent, sobretot, no passen només per l'oci nocturn o per l'oci diurn, sinó que sobretot també passen per incrementar l'activitat cultural, perquè sembla que els joves només surtin a la nit i només ho passin bé, i jo veig que tenim una ciutat a Sitges que en segons quins àmbits de la cultura està molt avançada, però potser, no sé, li poso un exemple una mica innocent, però a la vegada real, uh-huh, que és una llibreria, no hi ha cap llibreria en aquesta ciutat, no? I jo crec que no és també potenciar i impulsar activitats que el jovent els hi faci romandre en aquesta ciutat i no haver de marxar a altres llocs perquè no troben el que haurien de trobar a la seva ciutat.
Ara que em parlàveu de cultura, doncs la darrera pregunta va precisament d'això. Pregunta número 13. Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Maricel de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Pues això encara és més greu, no? Perquè és el que parlàvem abans, que també la complicació, totes les traves de l'Ajuntament burocràtiques, doncs complica la situació, la complicació, valgui la redundància, i fa doncs, que aquests museus de la nostra ciutat, que formen part del patrimoni cultural de la ciutat, doncs es trobin en aquests moments amb aquesta situació. I això què fa? Doncs que vingui menys gent, perquè els caps de setmana sobretot, i també entre setmana joves i escolars venien, i gent gran també, venien en autocars a visitar els nostres museus, que al final formen part de la nostra riquesa cultural. I això, doncs, bueno, la deixadesa del govern, el deteriorament d'aquest govern municipal, doncs, que com deia, han passat 4 anys sense pena ni glòria, doncs, ha fet precisament que ens trobem amb aquesta lamentable situació que no hi ha passat mai. I que no deixa de... No sé, és que sembla impossible, sembla increïble, no?, que una ciutat amb una riquesa com la nostra la tinguem tan abandonada també culturalment. Per tant, nosaltres apostem realment per tornar a obrir aquests museus, per incrementar, per potenciar i per impulsar la nostra activitat cultural tan rica i que mai hagués tingut que deixar de ser-ho.
En els minuts finals ens hem deixat alguna cosa que volguéssiu dir?
Jo he estat molt bé, molt a gust amb les seves preguntes. Crec que són 13 preguntes. No sé si 13 correspon al nombre de candidats o
correspon al nombre,
sí?
De candidats.
Doncs he estat molt a gust, he intentat
aquí
contestar.
Aquí coincidirem, direu, sí? són molts.
Sí, són molts.
Si són massa, ja no som qui per dir-ho, perquè
són molts i sí, són molts, i per això jo espero que el 28 de maig doncs es pugui, diguem-ne, unificar el vot del centre dreta en el Partit Popular. Ja hem vist els invents d'altres partits, els invents d'altres candidats d'anar picant de flor en flor. Ara me'n vaig a aquest partit perquè està més de moda, ara me'n vaig a l'altre. Ja hem vist el resultat que ha donat. El resultat és que en aquests moments en l'Ajuntament de Sitges no hi ha cap partit de centre dreta representat. Jo espero que això el 28 de maig la gent de centre dreta, de bona fe, de Sitges, doncs, facin un vot de confiança al Partit Popular i tornem a ser decisius en el govern de la ciutat.
Us ha sortit, no sé, potser ho soc conscient, eh? Però això, la gent de dreta de bona fe.
Sí.
N'hi ha de mala fe?
De centre-dreta?
Heu dit, la gent de centre-dreta de bona fe.
Sí.
Esclar, llavors per passiva dius que hi ha gent de centre-dreta de mala
no,
fe.
No, és que vostè no ha vist perquè estic parlant no escrivint, però entre centre-dreta i de bona fe hi havia una coma.
D'acord. Aquesta subordinada no l'havia enxampada jo.
Era importantíssima
aquesta
coma. Eh? Però com estava escrivint, com estic parlant no escrivint, he fet una pausa que s'havia d'haver entès d'aquesta manera.
Perquè sou loquaç, eh? Sí. No es pot negar que sou loquaç, que això la política ensenya això. Eva García, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.
No hi ha de què. Fins la propera.
Quan vulguin.
A veure què passa.
Quan vulguin.
A veure què passa. 11:51, ho deixem aquí.